I woke up in the morning. Love was calling at my window. Oh, powerful winter sun.
Sergio Rossi és biòleg, és un d'aquells investigadors que un dia va haver de prendre la decisió de marxar per seguir amb la feina que l'apassiona. Ha passat un temps a Mèxic i ara torna a Barcelona per passar un any, pràcticament, i hem tingut la sort que ens visiti l'estudi, està aquí avui amb nosaltres. Amb Sergio Rossi hem parlat alguna vegada des de Mèxic i també hem volgut que ens visiti perquè volem parlar de l'Antàrtida. Ell ha estat 3 vegades i coneix molt bé com és l'Antàrtida, quines són les investigacions que es fan allà, quins són els perills que poden amenaçar l'Antàrtida respecte al turisme i moltes i moltes i moltes altres coses. Sergio Rossi, buenos días.
Hola, bon dia.
Bé, l'Antàrtida és un lloc en el que penso que tots anem posant una mica al peu, cada vegada invaïm més aquest territori, i aquest és un territori que s'ha de preservar moltíssim per moltes raons, Sergio.
Sí, és un territori encara molt, molt desconegut, però clar, cada vegada més accessible, perquè cada vegada la tecnologia pues, permet entrar més. De fet, a l'Antàrtida fa relativament poc, un any i pic, doncs es van sentar les bases per poder fer pesca, per poder fer pesca legal. Es fa pesca a l'Antàrtida, la majoria de la pesca que es fa és il·legal, i bueno, pues, a poc a poc veiem aquest últim bastió com una font de recursos que per què no? I això és el que està passant, que el per què no és que és una zona molt aïllada, molt fràgil, i que d'alguna forma pues, alterar-la pot comportar molts problemes.
Són diferents els països, ja ho hem explicat alguna vegada, diferents els països que tenen espais d'investigació a l'Antàrtida i que cadascú, però que s'investiguen coses que després tenen una fàcil utilització en la nostra vida quotidiana, perquè aquell hàbitat doncs, és propici per fer determinades investigacions. No entrarem en el tema de les investigacions, sinó en el tema de com s'arribava a l'Antàrtida en altres èpoques, com van arribar, per exemple, a Shackleton, que va patir moltíssim i va morir allà, i que però no només a l'Antàrtida, sinó a altres punts del món on els viatgers i els aventurers tenien grans dificultats que ara doncs, aquests aventurers s'han convertit en turistes que van, com diuen els de Girona, de per tot. És a dir, que no hi ha cap mena de problema per accedir sí. a cap lloc del món, no?
Sí, és veritat. És una cosa que per mi és molt curiosa. Jo estic bastant convençut que gent com Scott, com Amundsen o com el mateix Shackleton es quedarien completament al·lucinats en veure tots aquests barcs de turistes que baixen i que miren els pingüins i van fotos i tal. En aquella
però
època...
Però els pingüins també deuen estar bastant sorpresos.
Bueno, i bastant estressats, en algun cas, quan hi ha tant de turista, els pingüins són els primers que diuen, bueno, què passa aquí?
Què està
aquí,
passant,
no?
Aquí,
què està passant aquí? Doncs, sí, clar, tu pensa, en aquella època, estem parlant de finals del segle XIX, principis del segle XX, gent que en res, amb unes condicions d'una precarietat extrema, arribaven allà per conquerir el pol, per aquesta època heroica dels exploradors, per anar a les últimes fronteres del planeta, i sabien perfectament que podien no tornar. És a dir, ho tenien molt clar, eh?
Molts no tornaven, però a més vivien al límit, unes situacions dramàtiques,
sí, sí,
no?
Sí,
perquè
sí.
La història del Shackleton, per exemple, és una història dramàtica.
La història de l'Endurance és una història dramàtica, es van quedar atrapats al gel, i el Shackleton va poder, d'una manera combinada el seu lideratge amb la sort, va poder salvar tota la tripulació, no li va morir ningú, però, per exemple, no va tenir tanta sort Scott pues, va arribar després d'Amundsen, va arribar veient que els noruecs havien posat la bandera al Pol Sud, i van morir perquè no els hi quedaven no els hi quedava menjar i les condicions meteorològiques van ser prou dures com perquè no poguessin continuar el camí de tornada, i va ser una cosa, jo cada vegada que ho penso és suposo que va ser d'un dramatisme extrem, no només perquè has perdut, sinó perquè a més saps que no tornaràs viu. Llavors, doncs, tot es mescla. Avui dia, continuen havent exploradors, no ens enganyem, hi ha gent que fa coses de risc i que fa coses. Però, clar, cada vegada queden menys fronteres per explorar i, sobretot, per ser el primer en fer o en arribar a algun lloc del planeta.
Tot és molt més accessible, està clar, que a començaments del segle XIX tot és molt més accessible i molt més fàcil, però no sé si la nostra actitud, la de viatger que arriba, en definitiva, és la mateixa actitud de respecte que podien haver en altres èpoques.
No, no ho és. Hi ha diverses coses aquí. La primera és que tots aquests exploradors, tant a l'Àfrica, que es deia negra, com la gent que estava fincant-se a l'Amazònia, com la gent que anava al desert del Gobi, o a l'Antàrtida, o al Pol Nord, anaven amb molta precaució, no sabien què es trobarien, anàvem amb una situació, jo diria que d'esperança i de por també, és a dir, no saps molt bé el que et trobaràs. Avui dia, en el fons, tens un telèfon mòbil, tens una sèrie de satèl·lits, i home, et trenques una cama, que és una desgràcia, doncs truques, i entre cometes, sisplau, el RAC ve amb l'helicòpter i te porta fora. La concepció és molt diferent. Jo penso que la concepció és molt diferent perquè és evident que hi ha riscos, hi ha gent que mor, no ens enganyem, a l'Everest fa relativament poc va haver-hi també un altre accident, i continuen sent coses de riscos, però la mentalitat és molt diferent. I no és això, jo crec que tens molta raó, no és molt respectuós, en el fons. És bastant de dir, bueno,
llego... Que has esmentat a l'Everest, tot el que està passant a l'estratlada de l'Himàlaia respecte a aquestes massificacions de...
Sí.
pseudo-muntanyers.
Exacte.
Perquè, clar, al final són grans grups que donen un benefici important al país,
sí.
Però que, en definitiva, no tenen cap mena de respecte per...
Sí, a més,
és una mica una temeritat, no? Però que no tenen cap... A part del risc, sí. No tenen cap mena de respecte. No estic parlant dels professionals que aquests
entenc... Exacte, que són els primers que es queixen.
Entenc, que són els primers que es queixen i que entenc que aquests sí que saben què és el que es juguen i,
sí.
I tenen molt clar on van.
Sí.
Què hem de tenir en compte respecte a l'Antàrtida? O sigui, quina seria la situació ideal perquè no es malmetés?
Aquí hi ha dues coses. Una és la ingerència directa i l'altra és la part indirecta. La part directa, per dir-ho d'alguna forma, és bueno, pues respectar un dels últims llocs del planeta on realment no hi ha hagut explotació minera, no hi ha hagut explotació pesquera sistemàtica, no hi ha hagut explotació d'altre tipus de recursos. Aquesta és bastant fàcil, en teoria. El que passa és que, clar, qui ho vigila? Qui paga el policia? Qui paga les persones que han de fer aquest seguiment? I això és el que es queixen els australians, es queixen els neozelandesos, es queixen els mateixos argentins que diuen, bueno, clar, nosaltres som els que estem més a prop, però... L'Antàrtida és de tots o què passa aquí? No és de tots? Doncs escolta, posem pues tots diners i llavors...
Tothom posi el remei.
Exacte, i la gent pues, comença a mirar el... bueno, sí, ja... Alguna cosa s'ha de fer. I això és un problema bastant més greu del que sembla. La part indirecta és diferent. Canvi climàtic, desgel, etc. Aquesta és com tot el planeta. O sigui, aquesta ja no hi ha un país o una... Aquí som tots i a l'Antàrtida s'estan produint canvis molt, molt, molt ràpids i molt... diria que perillosos en aspectes com el desgel, en aspectes com els canvis de corrents i coses per l'estil, que fan sí que ens puguin afectar directament a nosaltres, tot i que l'Antàrtida és la zona més aïllada del món.
Sergio, tu posaries coto? O sigui, tancaries aquesta arribada de turistes que no és que siguin possiblement molts, perquè em sembla que no arriben als 50.000, no?
Sí, 40, 45.000, 35.000
de l'any. Però que han augmentat en els últims 15, 20 anys de manera sorprenent. És a dir, que l'Antàrtida està provocant l'interès de moltíssimes persones, cosa que entenem, eh?
Sí. No, jo no ho faria, això. El que sí que faria seria que haguessin una regulació més estricta. A veure... Els turistes a l'Antàrtida tenen un avantatge molt gran, i és que ells van a l'Antàrtida, veuen l'Antàrtida i són portaveus, o poden ser portaveus, moltes vegades ho són, d'una sèrie de problemes que hi ha al continent i, sobretot, d'un gran desconeixement que tenim d'aquest continent. O sigui que, en aquest sentit, per mi és una cosa positiva. Ara bé, la zona que toca als turistes de l'Antàrtida és realment molt petita. És molt, molt restringida. Són uns quants punts que estan degradats. Alguns d'ells estan bastant degradats, no ens enganyem. Però és molt restringida. El continent és enorme i doncs potser un 1% o menys d'un 1% és la zona on van els turistes.
Però aquesta zona sí que hi ha fauna i la fauna sí que pateix estrès per l'arribada de visitants.
Sí, és això. El que s'hauria de fer, segons el meu punt de vista, és això, restringir les visites, per exemple, a les colònies de pingüins o a les colònies dels mars marins, o d'alguna forma que no... Perquè la gent no se n'adona. La gent no se n'adona. Van allà, van igual 25 persones i estan totes... I la gent... No va amb mala fe, jo sempre ho dic, és igual que els submarinistes, la bastant majoria no van amb mala fe, però clar, tants submarinistes en una zona determinada, doncs, al final acaben fent mal. tants senyors i senyores que van allà a l'Antàrtida en una colònia de pingüins, doncs aquests pingüins realment poden estar o poden arribar a estar estressats. I bueno, doncs és una cosa que, no, que és negativa.
Sergio, et quedes a Barcelona un any com a mínim?
Em quedo un any. Acabo d'arribar. El dia 15 vaig incorporar-me una altra vegada a la Universitat Autònoma de Barcelona i un any estic per aquí amb un contracte de reincorporació. Després ja veurem.
Doncs aquest any et traurem una mica el suc.
Molt bé, em sembla que genial. Jo no tinc cap problema amb això, ja ho sabeu.
I et desitgem molta sort a l'arribada aquí a casa.
Moltíssimes gràcies.
I que trobis aquell punt interessant que a vegades a nivell d'investigació no és fàcil.
El camí. Que no és fàcil.
La llum, que trobis la
llum. La llum!
Sergio Rossi, moltes gràcies per venir a visitar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Adéu.